Són les 5 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. El nou govern espanyol s'ha estrenat avui amb el seu primer Consell de Ministres, coincidint amb la detenció per primera vegada d'un càrrec electe català per una qüestió relacionada amb el procés. És l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, que ha anat a declarar al jutge després que els Mossos l'hagin detinguda. El nou portaveu de l'executiu espanyol, el ministre d'Educació i Cultura Íñigo Méndez de Vigo, ha marcat una línia continuista després de la reunió governamental en relació amb la qüestió catalana. Ha recordat que aquest matí els nous ministres havien promès o jurat fer complir la Constitució. Méndez de Vigo ha remarcat que les sentències en un estat de dret s'han de complir. També ha assegurat que Mariano Rajoy es reunirà amb el president Carles Puigdemont quan l'agenda li ho permeti i ha demanat al president de la Generalitat que s'hi presenti sense línies vermelles. Canviem de tema. L'històric acord sobre el canvi climàtic assolit a París ara fa un any entra en vigor avui. És el primer pas per limitar l'ascens de la temperatura mitjana global a 2 graus per sobre dels nivells preindustrials i, si és possible, a 1,5 graus. Per l'entrada en vigor es necessitava un llindar de ratificació que es va superar el 5 d'octubre passat. Avui, 97 són els països que han ratificat l'acord. Novament a casa nostra, els bombers han estabilitzat, quan faltaven 10 minuts per a la una, l'incendi de vegetació a la Guingueta d'Àneu, al Pallars Sobirà. A la zona de l'incendi ha començat a ploure i ha pujat considerablement la humitat relativa, factors positius en les tasques d'extinció dels bombers, que en aquests moments treballen amb 26 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris. A París, la sala de concerts Bataclan reobrirà el proper dissabte, dia 12, dissabte de la setmana vinent, amb un concert d'Sting, tal com ell mateix ha anunciat. Justament el concert se celebrarà un dia abans que es compleixi un any de l'atac jihadista que es va produir un divendres a la nit en aquesta sala, on van morir més de 80 persones. El propietari del local ha assegurat que amb aquest concert es busca recordar i homenatjar tots aquells que van perdre la vida en els atacs terroristes i celebrar la vida i la música que representa aquesta històrica sala de concerts. I un apunt de previsió, demà a les 6 de la tarda, a la llibreria Paulines de Barcelona, a la Ronda de Sant Pere número 19, es presentaran els últims llibres de Núria Calduc Benages, professora de Sagrada Escriptura a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma i podem dir que la dona catalana més ben posicionada a la Santa Seu. Calduc Benages és membre de la Pontifícia Comissió Bíblica i darrerament ha estat nomenada membre de la Comissió Pontifícia per a l'Estudi del Diaconat de la Dona. Són els llibres Nascut per la Joia, Oberts a l'Esperança. En diferents editorials intervindran en l'acte el professor de la Universitat de Girona, Joan Ferrer, i la mateixa Núria Calduc Benages. Demà a les 6 de la tarda a la llibreria Paulines de Barcelona, a la Ronda de Sant Pere, número 19. Amb aquest apunt acabem. Us deixem ara amb el programa Estem amb tu i amb el Lluís Torrelles, el Miguel Fernando Ruiz de Villalobos i tot l'equip.
Ràdio Estel, Cerdanya, 104.4.
Els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel, posem les passions humanes al descobert a les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg entre Fèlix Riera i un dels pensadors catalans amb més pes i presència internacional de l'actualitat. Les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg únic i irrepetible cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Aquest diumenge, el joc. Del 14 al 18 de desembre, vine amb nosaltres a viure de primera mà els pessebres de Nàpols i Campània. El pessebre jesuïta de Santa Clara, la gruta il·luminada del de l'església de Santa Teresa, les grans figures del pessebre del Gesu, els del Museu de San Martino, els pessebres de la província de Salern. Aquest any descobreix els pessebres napolitans amb el Club Més Amics del 14 al 18 de desembre. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70 93 409 27 70.
Feliç aquell que no espera res, perquè mai no serà decebut.
Alexander Pope, poeta. ¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705. 93 310 2705. mipizarra.es. Estem amb tu, Ràdio Estel, Toni Guerrero.
Molt bona tarda, Catalunya, molt bona tarda, Andorra, i sigueu molt benvinguts un divendres més aquí a Ràdio Estel. Avui és divendres i estem contents, estem feliços, perquè un dia més estem amb tu. Avui, com cada divendres, cinema, llibres, teatre, cultura popular i l'entrevista de la nostra productora. Però abans de començar, com sempre, us recordem que tenim les nostres línies obertes. Ja ho sabeu, ens agrada que ens truqueu i que parleu amb nosaltres. Per tant, 93 409 2771 i 93 409 2772. Aquestes són les nostres dues línies. A més, també ens podeu trobar al nostre Facebook, que es diu com el programa Estem amb tu, a Facebook, i també al nostre perfil de Twitter, que es diu Estem amb tu, Ràdio. Estem amb tu, Ràdio. Recordo els telèfons 93 409 2771 i 93 409 2772. Dit això, ara sí, anem cap al cinema. Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, molt bona tarda, molt benvingut.
Hola, Luis, gràcies, bona tarda. Pues sí, aquí una vegada més, un divendres, amb estrenes, però començarem amb una notícia del món del còmic, concretament del manga, perquè el passat dimarts, dia 1 de novembre, va tancar el Saló del Manga de Barcelona, que ha arribat a la seva edició número 22, amb un èxit imparable, perquè ha rebut més de 142.000 visitants, donat que aquest pont tan llarg ha facilitat que de les 137.000 persones que van visitar el Saló l'any 2015 han passat aquestes 142.000. Cal dir també que el Saló del Manga de Barcelona ha ampliat la seva dimensió i dels 60.000 metres quadrats que feia el 2015, aquest any ha fet 70.000 metres quadrats. Tot això ajuda a que pugui ser millor l'afluència de visitants. Segons Carles Santamaria, director del Saló del Manga de Barcelona, el certamen s'ha convertit en un fenomen social que va més enllà del propi manga. És una gran trobada de persones de totes parts del món que comparten una passió, com el manga, l'anime, els videojocs, la música, la gastronomia i la cultura japonesa. Per tant, un èxit d'aquesta nova edició del Saló del Manga, que, com se sap, fa de Barcelona una de les ciutats més principals on el manga i l'anime estan presents de tot el món. Per tant, felicitats als homes que porten endavant aquest Saló del Manga. I anem ja a les estrenes i comencem de forma impactant amb el que és la trama, el que és la història de la pel·lícula, que per mi és la millor que s'estrena aquest divendres, que hi ha 10 estrenes. Bé, la millor és aquesta pel·lícula.
Cactus 1549, vista 04, autorizado despegue.
Sully. Sully.
Sully, estamos volando muy bajo.
Sully.
Sully.
Sully. Sully, ¿dónde estás?
Nadie nos advirtió. Nadie nos dijo que se nos pararían los dos motores a la altura más baja de toda la historia de la aviación. Fue una doble parada de motor a 2.800 pies, seguida por un inmediato amerizaje, con 155 pasajeros a bordo. A nadie se le entrena para un incidente así.
Nuestro trabajo es investigar cómo un avión acabó en el río Hudson.
Sobre el Hudson. No nos estrellamos, fue un amerizaje forzoso.
Según las simulaciones, podría haber regresado al aeropuerto.
Imposible, habría perdido el control.
Mío el avión.
Tuyo el avión.
Quiero que sepan que hice todo lo que pude.
Claro que sí, lo salvaste a todos. Para la gente es usted un héroe.
No me siento un héroe.
¡Enséñenos la capa, Super Sully!
Se ha hablado demasiado en la prensa ya.
Me abruma toda esta atención.
El motor izquierdo aún funcionaba.
¿Y si me equivoqué y puse en peligro la vida de todos esos pasajeros?
Tengo un Airbus 320 cayendo al río.
Hiciste cuanto pudiste, fue más que suficiente.
¿Cuándo fue la última vez que bebió? ¿Algún problema en casa?
Les habla el capitán.
Bé, això és part de lo que és una meravella de pel·lícula, que és aquest Sully. La darrera pel·lícula de Clint Eastwood, un home de 86 anys, que està més jove que mai, amb un treball magnífic del Tom Hanks. Per mi és un autor, és un actor que està madurant de forma extraordinària, amb el personatge de Shirley Sully Sullenberger, que va ser aquest famós pilot que va, el 2009, va fer una meritxatxa al riu Hudson en ple hivern, perquè era el 15 de gener. També cal dir que hi ha el repartiment, l'Auron Eckhart, que fa de copilot, Laura Linney, que fa de la dona del Sully. Però jo vull avui donar la veu també a companys de la professió, a companys de la crítica cinematogràfica, i avui he trobat un crític jove, un dels nous valors de la crítica aquí a casa nostra, i després parlarem amb un veterà ja, que també ha intervingut diverses vegades al programa. Però donem la benvinguda al Daniel Arrébola. Daniel Arrébola, bona tarda.
Hola, bona tarda, Miguel.
Bueno, gràcies per estar amb nosaltres, perquè jo volia saber la teva opinió d'aquesta pel·lícula del Clint Eastwood, que em sembla que a tu també et sembla una pel·lícula important. Cal recordar que el Daniel Arrébola té una web que es diu APTC Cine. Poden entrar fàcilment dient aptccine.com. Ja saben vostè que actualment trobar webs i blogs amb internet és molt fàcil, però és que, a més, també, justament avui divendres, parla a la cadena COPE, al programa La Linterna Catalunya, de cinema, fent també, com estic fent jo, un repàs a les estrenes de cinema d'aquest divendres. Què t'ha semblat a tu, Daniel, la pel·lícula de Clint Eastwood, aquesta última obra del director tan important i actor encara més conegut?
Doncs, Miguel, t'estava escoltant ara el que estaves dient, no?, de la pel·lícula, i la veritat és que coincideixo bastant amb la teva opinió. El Clint Eastwood, per mi, sempre és una espècie de seguro de vida, no?, que diem a vegades, i és que són ja 86 anys, no?, a la seva esquena, i continua fent un cinema, per mi, molt, molt intel·ligent, com és aquesta pel·lícula Sully, que narra, com bé has dit, no?, aquest amerissatge o accident, no?, al riu Hudson, que es va veure obligat a fer aquest pilot. Però el que passa és que, per mi, el més important d'aquesta pel·lícula, o la seva virtut més gran, és com el director, el Clint Eastwood, ens manté enganxats a la pantalla tota la història, en una història que no té tampoc massa essència que d'explicar un accident. Però com ho fa això el Clint Eastwood? A través, jo crec, d'un muntatge molt intel·ligent, que ja des dels títols de crèdit inicial va intercalant imatges d'aquest vol, no?, d'aquest avió amb els títols de crèdit, que ja et posen molt en la pell de que, doncs, això que estàs veient una pel·lícula, sobretot, jo li valoro com a intel·ligent.
Sí, Daniel Arrébola, diries que estem davant d'una direcció molt, molt clàssica dins del que podria ser el concepte de clàssic amb el cinema de Hollywood?
Jo diria que el Clint Eastwood, en aquesta ocasió, i és una opinió molt personal, però en aquesta ocasió no seria el Clint Eastwood tan clàssic com sí que serien altres pel·lícules, no? Ja me'n vaig als 90, no?, com Sin Perdón o Bert o inclús Gran Torino, no?, per donar títols més recents, però que sí que manté ell les essències d'un director clàssic. La forma de filmar, com he dit abans, no?, és més un muntatge més dinàmic, no?, intercanvia molt doncs els temps, no?, la realitat en present, amb el passat, amb les seves inquietuds d'aquest pilot, però a l'hora de filmar Clint Eastwood sempre manté per mi una essència molt clàssica, un aroma molt hollywoodià, inclús sempre aprofita l'ocasió per fer homenatges a la nació americana. Aquí està, doncs, la patrulla marítima, la policia, els controladors aeris, els propis pilots. En aquest sentit sí que li trobo molta essència clàssica, però aquesta potser per mi seria la menys clàssica de les recents de Clint Eastwood.
Pues Daniel Arrébola, moltes gràcies per la teva opinió. Desitgem que també tens que fer contacte amb la teva emissora per parlar de les estrenes. Suposo que aquesta gràcies, serà també una estrena destacada. Gràcies, tant, Daniel. Tant.
Gràcies a vostè, Miguel. Una abraçada.
Fins una altra. Eh?
Fins una altra.
Bueno, destaquem el que estava dient el Daniel Arrébola. Jo vull afegir, recordem que van ser 155 passagers i tripulació d'aquest avió que va salvar aquest actor, aquest pilot, que està magníficament interpretat pel Tom Hanks. Torno a dir que el Tom Hanks està madurant de forma magnífica. La pel·lícula jo sí considero que potser és la més clàssica, discrepant del meu company, del Daniel Arrébola, sí que considero que és una de les més clàssiques del senyor Clint Eastwood, sobretot per com està explicada la història, com desenvolupa no tan sols el moment de l'accident, on una vegada més els efectes especials serveixen per poder recrear una situació terrible com va ser aquell 15 de gener del 2009, sinó també com va narrant la història. Cal dir que la història està basada en un llibre del mateix pilot que va escriure després les seves memòries. Però, i després el que explica molt important és com tant les companyies d'assegurança com les autoritats aeronavals nord-americanes van voler fer de l'heroi una mena de dolent, de que s'havia equivocat i que tenia que anar a buscar un aeroport amb una pista per poder aterrar en perfectes condicions, i que lo de llançar-se al riu va ser un disbarat. El que passa és que quan es fa judici, aquesta mena de judici final, que és com esclata la pel·lícula, es demostra que no, que efectivament l'única solució que podia haver pres era aquesta. Per tant, estem davant d'una magnífica pel·lícula que jo vull recomanar molt, tant per la forma en què Clint Eastwood la desenvolupa, no per en ningú moment el clima d'interès, el ritme narratiu, la planificació, l'exactitud dels efectes especials, i després per la gran feina actoral del Tom Hanks i de Aaron Eckram, que és el copilot i que és molt important també en la història. I anem a la segona pel·lícula que vull parlar, i que justament és una altra pel·lícula interessant. Es diu La bailarina, i escoltem una mica el seu tràiler.
Esta es mi hija. Algún día será la artista más famosa del mundo.
¿Qué te parece, Eloy, como nombre artístico para bailar?
¿Para bailar?
¡Loy la magnífica!
Disculpe, esa chica no le conviene. Es una engreída.
Comprobémoslo. En París es donde debería bailar usted, entre los vanguardistas.
¿De dónde viene así?
De América.
¿Para qué sirven esas máquinas?
Son proyectores eléctricos. Quedará más bonito.
Tienen 2 semanas.
Para mí no es suficiente.
Sí, abans parlàvem de Sully, que està basada en un personatge real. La bailarina és també una pel·lícula basada en un personatge real. Curiosament, a les estrenes, aquestes 10 estrenes, hi ha 3 que estan basades en personatges reals. La que jo vull recomanar, sobretot també, després de la de Clint Eastwood, és La bailarina, una pel·lícula que significa el debut amb la direcció de la francesa Stéphanie Di Giusto, amb un repartiment de luxe perquè està la Soco, Gaspar Ulliel, Melanie Thierry. ¿De qué va esta película? Bueno, pues es la historia de una jove bailarina norteamericana, Loie Fuller, una noia que va anar des dels Estats Units a França per convertir-se en una mena d'icon del cabaret, aquest famós cabaret del Folies Bergès, no? Amb un ball, això va ser a començaments del segle XX, amb un ball molt curiós, perquè ella es posava com una mena de pals als braços, es posava com una vestimenta molt lluixera, i feia com una mena de moviments, com si fos una papallona. Era realment un ball molt especial. Ella no era ballarina en el sentit estricte que s'entén el concepte de ball, de ballet clàssic o balls d'altre tipus, però era una dona que va descobrir, i com he escoltat amb el tràiler, utilitzava també la llum, és a dir, tenia una idea molt clara de lo que era no tan sols el ball com en si mateix, sinó també la coreografia de lo que és un espectacle de dansa, no? Lo que passa és que la pel·lícula explica també l'aparició en la seva vida d'un personatge que després va ser inclús més famós i és més popular que ella, que és la famosa Isadora Duncan, també una noia nord-americana que va arribar a França buscant també la glòria i el triomf, i que era una noia molt, molt, amb molta ambició, i, evidentment, seria, a la llarga, el pitjor enemic de la Loi Fuller, que està molt ben interpretada per Soho. Jo penso que la interpretació que fa aquesta actriu, amb el que costa bellugar aquesta mena d'ales grans per poder posar en moviment tota la roba que porta damunt, aunque sigui de gasa i no sigui molt pesada, realment és molt important. Jo penso que és una pel·lícula molt interessant, molt ben interpretada i, evidentment, amb una estètica i amb una projecció de bellesa en quant a lo que és el concepte de la dansa imaginativa i de la coreografia molt interessant. Per tant, aquesta seria la meva segona recomanació. I anem a la tercera biografia que parlàvem, que a mi m'ha decebut bastant. Es diu 100 metros. És una pel·lícula que ha dirigit el director i guionista Marcel Barrena. Cal recordar que aquest home ja havia fet una pel·lícula titulada Mont Petit. És la segona pel·lícula que fa com a director. Però està basada també en un personatge real. És la història, la coneguda història de Ramon Arroyo, un noi pare de família amb una bona feina de publicitat que de cop i volta li diuen que té aquesta malaltia.
Los resultados nos hacen pensar que estamos delante de una enfermedad llamada esclerosis múltiple.
¿Qué?
¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? Que no sé andar, que se me olvida andar.
Es lo mismo que yo, la pierna derecha.
Ya verás, en un año no podrás caminar ni 100 metros.
No quiero dejarlo solo. Ya sé que no os lleváis muy bien, pero hazlo por mí.
Venga, vamos a hacer 100 metros más rápido. Más rápido.
La semana que viene le quiero en su casa, ¿eh?
Bien. Y la semana que viene yo quiero que estés aquí. Allá.
Que voy a hacer una triatlón. Un Ironman.
Pero tú te estás oyendo, ¿te has vuelto loco? Muy bien, tú harás el Ironman, pero solo si tú te encargas del entrenamiento.
Eso de ahí, dale ahí. Lo tienes ya, vamos, venga, esa hierba de ahí.
No necesito un entrenador, ¿eh? Y estoy hasta los cojones de mancharme las manos de mierda. Que sepa que yo estoy aquí por Inma, ¿eh?
Venga, venga, arriba.
Suposo que molts dels nostres oïdors saben perfectament la història d'aquest home, Ramon Arroyo, que amb una voluntat de ferro, amb una capacitat de lluita absolutament invidiable i impagable, va fer, amb la seva malaltia, va fer una triatlón d'aquestes tan difícils de nedar, bicicleta i córrer. Realment la pel·lícula, des d'aquest punt de vista d'exaltació de lo que és l'esforç, de lo que és la lluita i de lo que és superar les malalties que es poden agafar a qualsevol persona, és una pel·lícula que té la seva importància. El que passa és que jo crec, des del meu punt de vista, que el Marcel Barrena no ha trobat la fórmula perfecta per desenvolupar aquest drama biogràfic, com l'ha fet abans pues, Sully o La bailarina. Penso que és una pel·lícula menor dins del que podria haver estat. Sobretot perquè crec que l'elecció del protagonista no ha estat la correcta. El Dani Rovira, que evidentment és un actor còmic que té prestigi, recordem les seves dues presències amb els cognoms catalans i bascos, no té la dimensió per fer un personatge dramàtic, un personatge on el que té que viure és una lluita molt interior i a la vegada saber l'exterioritzar, no? Està molt ben acompanyat per Carrer Lejalde i jo particularment crec que aquí el que es veu és una operació una mica fora de cinema. És a dir, s'ha agafat una parella que sabe que el públic l'aprecia després de les dues pel·lícules sobre els cognoms, que són el Dani Rovira i el Carrer Lejalde, però aquí fent un drama, i un drama molt seriós, com és una malaltia, com l'esclerosi múltiple, que realment és un tema molt delicat. Jo penso que la pel·lícula que toca el tema podria aprofundir més en el que és per la família, pel mateix malalt, el que és la lluita de la malaltia, d'aquests brots que de cop i volta té el protagonista o tenen companys que estan fent el tractament amb aquestes clíniques especialitzades. I penso que en aquest sentit la pel·lícula es ressenteix d'una mica més de serietat. Han volgut jugar molt amb aquesta parella, una parella que en certa mida hi ha moments inclús de comicitat i que no troben la fórmula per fer una pel·lícula amb dimensió, de donar realment a l'espectador la dimensió i el que significa una malaltia com és l'esclerosi múltiple. I anem amb la quarta i darrera pel·lícula que vull recomanar de les 10 que s'estrenen aquest divendres, que és Gràcies, jefe. Merci, patron, seria el seu títol en francès, el seu títol original. És un documental molt curiós que ha dirigit el François Ruffin, que és el seu primer llargmetratge. Aquest home és un periodista que té una revista que es diu Fakir, és una pel·lícula molt semblant al Charlie Hebdo, que es dedica una mica a posar de relleu les injustícies socials, les manipulacions de les multinacionals, etc etc. I el documental desenvolupa la història de Jocelyn i Sergi Clure, que han estat despedits d'una empresa que és propietat del multimilionari francès Bernard Arnault, que una de les dades que es dona és que ha fugit o ha portat tota la seva fortuna a Bèlgica per pagar menys impostos, i és aquesta documental d'una hora 24 minuts, no arriba ni a l'hora 30, on s'explica com aquest home fa que aquests dos personatges, Jordi i Serge, puguin no estafar, sinó recuperar l'estafa que s'havia fet el personatge de Bernard Arnault. Una pel·lícula molt divertida, molt simpàtica, dura, perquè explica situacions d'irregularitats laborals, d'acomiadaments injustos, de situacions de crisi dels treballadors, de suïcidis inclús, però que acaba de forma molt alegre perquè, en fons, han fet una trampa i han deixat, amb allò a l'aire, el Bernard Arnault. I termina amb una cançó molt curiosa d'un grup francès que es diu Les Charlottes, i que la cançó es diu justament Merci Patron.
Merci Patron.
Merci Patron.
Merci Patron.
Merci Patron.
Quel plaisir de travailler pour vous. On est heureux comme des fous. Merci Patron.
Merci Patron.
Merci Patron.
Merci Patron.
Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra.
Quand on pense à tout l'argent qu'au fin de mois on vous prend, nous avons tous un peu honte d'être aussi près de nos comptes.
Ah, 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 ah oui.
Tout le monde à la maison vous adore avec passion. Vous êtes notre bon ange et nous chantons vos louanges.
La, 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 yeah. Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Un jour Dieu vous le rendra.
Oui, c'est ça. Mais en attendant ce jour, pour vous prouver notre amour, nous voulons tous vous offrir un peu de notre plaisir.
Oui.
A Radio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs, i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Subvencionamos los honorarios para constituir tu nueva empresa. Te ayudamos con la financiación. Buscamos para ti el mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales y las ayudas a proyectos. Tú tienes la decisión. Con Beta Legal seguro que puedes. Siempre pensando en ti, porque no queremos que lo legal te suponga un problema. ¿Estás preparado? Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614, o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705. 93 310 2705. mipizarra.es. Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant Can Barrina, una masia típica catalana on podran degustar la millor gastronomia en un entorn únic per gaudir del descans i de la seva família. Ens trobem a 450 metres sobre el nivell del mar, envoltats de boscos, alzines, castanyers i pins. Can Barrina, a la carretera de Palau-Tordera a Seva, quilòmetre 12, al Montseny. Truca'ns al 93 847 3065, 93 847 3065, o visita'ns a canbarrina.com. Can Barrina.
Bé, Miguel Fernando, i ara és el moment de conèixer el teu convidat d'aquesta setmana. Amb qui parlarem?
Bé, amb un convidat de luxe, perquè és un company de les tareas periodístiques, es diu Llatzer Moix. És un home que durant molts anys ha estat cap d'informació cultural de La Vanguardia i en aquest moment és sosdirector, editorialista, columnista i continua fent la seva crítica d'arquitectura. Llatzer Moix, bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, moltes gràcies per estar amb nosaltres. I el motiu és que el Llatzer Moix acaba de publicar un llibre meravellós. Jo dic que es pot llegir més que com un ensaig o una investigació, com una novel·la, que es diu Queríamos un Calatrava, i com subtítol porta Viajes arquitectònicos por la seducción y el repudio. L'ha editat Anagrama amb la seva molt interessant col·lecció Cròniques, que edita temes molt variats, i en aquest cas, el tema de l'arquitectura. Jo vull començar a preguntar-li al senyor Moix, al bon company Moix, per què l'arquitectura? Perquè tu vas fer durant molts anys cultura, la cultura són moltes coses, no? En primer lloc, cinema, que és el que jo faig més, però també literatura, música... Evidentment, la cultura és art, però m'agradaria molt saber d'on surt el teu interès, perquè tu no ets arquitecte, no? Ets periodista.
No, però bueno, en un moment determinat, als anys 80, em vaig donar compte que aquí a Barcelona, que és una ciutat que té una gran tradició arquitectònica, aquest tema doncs anava a agafar molta volada, i no ja per aquestes raons, diguéssim, de tota la vida, sinó perquè s'acostava una gran activitat en tot aquest camp, com es va demostrar en tota l'operació olímpica, transformació sí, de la ciutat, urbana i tal.
Efectivament. I una mica, resum d'això, va ser la ciutat de los arquitectos, no, del 94, que és on sí. Expliques aquesta transformació urbana i arquitectònica de la Barcelona postolímpica. I després, el 2010, vas fer el segon llibre teu d'arquitectura, suposo que és Arquitectura Milagrosa, no?
Correcte.
Per què Calatrava? Per què queríamos un Calatrava, que és un títol molt suggerent, però per què agafes Calatrava? Per aquesta dimensió internacional i polèmica que té aquest arquitecte espanyol?
Bueno, cada llibre té un motiu. El de la transformació de Barcelona em semblava que era l'acte, des d'un punt de vista no només esportiu, sinó potser també cultural, en l'aparell, en l'apartat arquitectònic, un dels fets, si no el més rellevant, un dels fets més rellevants d'aquella època, amb el que és l'arquitectura milagrosa, perquè en una altra època històrica em va semblar que hi havia un gran abús d'això de la figura de l'arquitecte estrella a partir de l'èxit del Guggenheim de Bilbao. Totes les ciutats van voler tenir el seu i totes es van aventurar amb operacions que no sempre van sortir bé i mai tan bé com en el cas de Bilbao. I en el cas de Calatrava, perquè probablement és l'arquitecte espanyol de més projecció internacional i perquè és una figura molt rellevant en aquest terreny dels arquitectes estrella, i també perquè ha sigut el que ha conegut una inversió de la percepció popular que tenia, passant de ser una persona molt desitjada a una persona criticada molt sovint.
El teu llibre, el teu ensaig, el teu... jo diria que és inclús una novel·la d'aventures, t'ha obligat a viatjar molt, vull dir, perquè el llibre és allò de... l'has vist amb els teus ulls, no fas referències indirectes, sinó que tu has viatjat a tots els llocs, o a la majoria de llocs que hi ha obres del Calatrava, has parlat amb gent que ha tingut relació amb ell, ell no ha volgut parlar amb tu, s'ha de dir també per coneixement dels possibles lectors i dels nostres oients, però per mi ha estat com una mena d'aventura, aquesta mena, diguem, de viatge a lo Simbad. No sé si ets estat un Simbad de l'arquitectura, no sé si m'equivoco, però sembla els viatges de Simbad o d'Ulisses.
hi ha una premissa, que és que si vols parlar d'alguna cosa has de visitar-la prèvia.
Evidentment.
Amb més motiu, amb el cas de l'arquitectura. Hi ha gent que parla d'edificis a partir de les fotos que he vist. A mi em sembla que és una visió molt incompleta, lamentablement, perquè l'arquitectura és sobretot l'experiència de l'espai i això només es pot gaudir o patir quan estàs a dins de l'edifici o al voltant de l'edifici, etc. Per tant, aquesta era una premissa. Jo vaig fer una selecció d'una sèrie d'obres que em va semblar que il·lustraven molt bé algunes de les... dels problemes que tenien les obres de Calatrava, i bueno, unes estaven aquí i unes estaven més lluny, i llavors, per tant, em vaig anar organitzant al llarg del temps per poder-les visitar i també per poder parlar amb tota la gent doncs, que les havia encarregat o que havia contribuït a construir-les o que eren els seus usuaris finals. Perquè em va semblar que era vivint les obres i també parlant amb les persones que hi havien tingut una participació més directa, com em podia fer una idea més precisa dels motius pels que aquesta percepció de l'arquitecte havia passat de ser tan elevada a molt més baixa.
Sí, sí, cal dir que el Llatzermoix, a més de ciutats d'Espanya, com Barcelona o València, que també té una part important de l'obra del Calatrava, ha estat en Atenes, en Malmö, Milwaukee, Nova York, Venècia, Zúrich... Vull dir, no has parat. Suposo que ha estat un treball llarg, aprofitant el temps que no tenies feina, diguem, professional, diària, no?, quotidiana, però també suposo que agafant moltes notes i parlant amb molta gent. Quina és la impressió que tens tu de com està valorada l'obra del Calatrava amb diferents indrets? Creus que diferents cultures, tu que ets un home de cultura, diferents formes d'entendre la societat, influeixen en que sigui més apreciat o més reprovat l'arquitectura i la personalitat del propi Calatrava?
No, amb tot el que és tot el món occidental, és a dir, bàsicament Europa i Estats Units, la recepció que va tenir la seva obra va ser igual de bona, sobretot amb les primeres fases, sense grans diferències. És més un factor, és més la intervenció del factor temps. Amb el pas del temps i amb el coneixement i les experiències que es van acumulant els clients, doncs, la vegada és que aquesta il·lusió amb la que es van acostar a l'arquitecte a l'inici es va anar transformant amb una certa recança i amb un cert descontent motivat doncs, pels retrassos en l'entrega dels projectes executius, per les diverses modificacions que s'havien de fer en el curs de l'obra i efectivament, i a conseqüència de tot això, per l'encariment, la duplicació, la triplicació, fins i tot la quadruplicació dels pressupostos inicials.
I això ha creat una figura molt controvertida del Calatrava, que cal recordar, em sembla que tu fa pocs dies vas estar en un programa de La Sexta, i La Sexta sí. ha treballat, amb motiu precisament d'aquest llibre, i explicant una mica tot el que també estàs explicant aquí al programa Estem amb tu, escoltem una mica un reportatge, una documentació que va fer La Sexta, precisament parlant dels problemes de Calatrava en alguna de les obres.
A finales del siglo XX, Santiago Calatrava era reconocido como uno de los mejores arquitectos del mundo.
I was congratulating the people of Mecca.
Embajador de la marca España, a pesar de tener su residencia fiscal en Suiza, y sus edificios marcaban un nuevo y revolucionario estilo. Pero una década y media después las cosas han cambiado. Su despacho recibe demandas y demandas judiciales porque muchas de sus obras tienen algún que otro problema. En Murcia la pasarela Jorge Manrique resultó ser resbaladiza y el consistorio tuvo que gastarse 60.000 euros en instalarle un felpudo para evitar las caídas. Algo parecido le pasó al puente Zubizuri en Bilbao. Calatrava construyó una pasarela de cristal en una de las ciudades más lluviosas de España y claro, los resbalones no tardaron en llegar. Para solucionarlo, cortaron por lo sano y encargaron la reforma a otro arquitecto.
Polèmiques i més polèmiques. D'aquí aquest subtítol tan perfecte del que diríem un Calatrava que ha posat Llatzermoix, Viajes arquitectònicos por la seducció i el repudio. El repudio de vegades no fa gràcia, no, Llatzer? Tu com t'has plantejat el llibre? Has volgut parlar amb el Calatrava i no va ni acceptar una conversació telefònica, no?
Bueno, jo he fet, em sembla que s'ha de fer en aquest cas en qualsevol cas que comporti una investigació periodística, el primer que has de fer és fer-te una idea de què és aquell tema sobre el que vas a parlar. Evidentment, en aquest cas, això s'aconseguia anant als llocs, anant als edificis, visitant-los, coneixent-los i, com deia abans, parlant amb tota la gent. Un cop tens una idea feta de què és el, de quin és el tema que estàs tractant, és el moment per anar, d'anar a parlar amb la persona que teòricament no sàpiga més. No vas mai a fer una entrevista tu amb un escriptor de,
sí,
que acaba publicant una novel·la,
sí,
sinó que has llegit el llibre prèviament,
sí,
perquè seria com fer-li perdre el temps. Per tant, la meva manera de llegir-me aquest llibre, aquestes obres, era visitant-les. I quan vaig intentar posar-me en contacte amb ell, doncs em van dir que no, em van fer saber que no tenia interès en parlar, en aquest cas, per un llibre que li pogués, que pogués contenir algun element crític. Els elements crítics no és perquè jo els hi posi, jo m'he limitat a posar un mirall davant de la realitat.
No, has fet de testimoni, has fet de testimoni, efectivament.
Clar, a la realitat hi ha elements crítics. Com a periodista tens que explicar el que veus. De vegades és agradable, de vegades no ho és tant.
A més, un element crític és un element d'anàlisi. Tu el que fas és un anàlisi de la seva obra en funció de com s'ha fet, de quin ha estat el resultat i de quina ha estat la, la resposta social. Té que veure molt la situació política del món occidental amb el fet de l'aparició d'arquitectes com el cas del Calatrava, és a dir, on es juga més, potser, amb l'espectacularitat i amb el pressupost que amb la utilitat?
La política i l'economia són dos factors condicionants molt importants. Quan ell comença a tenir èxit a Espanya, és el moment en què a Espanya, doncs a meitat dels anys 80, el govern democràtic està consolidat, hi ha unes forces normalment, o molt sovint, que manen, que són els socialistes, i que d'alguna manera volen que l'apariència de les seves ciutats es correspongui una mica amb la idea d'aquest nou país que hi havia en aquell moment. I una manera que vam pensar que era oportuna per il·lustrar aquest nou país, aquest canvi, doncs era rentant-li la cara a la ciutat, construint nous edificis que fossin molt vistosos, etc. Clar, aquell era un moment que hi havia aquesta iniciativa política i, a més, hi havia més recursos dels que hi ha ara. Doncs, el Calatrava, que era un jove professional espanyol que vivia a l'estranger, va ser considerat per algunes comunitats, i en particular per València, atès que, a més, era valencià, sí, com a candidat idoni per confiar-li aquesta transformació urbana. I de la mateixa manera que en aquell moment tot això semblava molt adient i molt pertinent, després de l'època de crisi i després de veure que algunes d'aquestes obres faraòniques de vegades han donat un resultat molt millorable, evidentment la reacció social que ara hi ha davant d'aquestes operacions doncs és un signe diferent al que era en aquella altra època fa 20 o 25 anys.
Tu creus que l'amor de l'Enric Miralles, molt jove, també va deixar una mena de porta oberta al Calatrava? Potser, si haguessi viscut més el Miralles, la història seria diferent, eh? Com veus aquest tema?
Sempre està molt difícil de dir aquestes coses. El que està clar és que eren dos professionals molt diferents. El Calatrava, si ho haguéssim de resumir, la manera de fer arquitectura d'ell és que és un gran proveïdor de formes icòniques, de formes escultòriques, que, evidentment, quasi d'una manera secundària també tenen un ús arquitectònic, però que sembla que el més important era l'impacte visual, l'impacte estètic que generen aquestes obres entre el conjunt de la població. En canvi, el Miralles era una altra cosa. El Miralles era un creador imprevisible, que les obres una i una altra tenien una relació molt, molt relativament limitada i que, per tant, es feia difícil que en algun moment ell entrés en aquesta dimensió d'arquitecte, que és un proveïdor d'articles, en aquest cas, perdó, d'edificis de marca. Uh-huh. Perquè els Calatrava són perfectament reconeixibles sempre. I pels que estan avasats en l'arquitectura, els Miralles també són identificables. Uh-huh. Però no és el mateix tipus d'edifici que el que pretén és un impacte visual tremendo en la gent que el mira, fins i tot els que no estan molt, que no són grans coneixedors de l'arquitectura. No? Jo crec, a banda d'això, és evident que el camp és molt ampli i que hi havia terreny de joc per tothom. Jo no crec que la incursió de Calatrava o l'èxit tingui que veure amb la desaparició d'altres professionals.
Ja et sent, Moix. Cal dir que el llibre està molt ben il·lustrat perquè hi ha moltes fotografies en color, algunes teves, altres no, dels edificis aquests que parles, perquè el lector també, aunque les hagi vist en persona, tingui també una referència visual per recordar aquesta mena de, entre cometes, no, monstruositat d'alguns edificis del Calatrava, que realment alguns són absolutament impactants, no? Vull dir, visualment s'ha de dir que són impactants. Per acabar, Llatxer, prepares un altre llibre sobre arquitectura o tocaràs altres temes com has fet també amb el Mariscal del 92, el Will Soy Yo del 2002 o el Mundo Mendoza del 2006, sempre a l'entorn de grans artistes plàstics?
Bueno, abans de contestar-te amb això, deixa'm dir que aquesta menció a la monstruositat, entre cometes, el de la monstruositat, que és una cosa que tot està relacionada amb el criteri, amb el que cadascú analitzi aquestes obres, bueno, és una cosa. A mi el que em sembla, però és una cosa molt opinable, perquè finalment són qüestions de gust i tal, no? A mi el que sí em sembla monstruós, i fins i tot sempre ho posaria sense cometes, és quan s'ha produït aquest decalage, aquest desfase tan important, entre el que eren inversions de diners públics, perquè són la majoria de les obres són públiques, i el rendiment social que han donat aquestes obres. Jo crec que això sí que hi ha hagut uns desfases que podríem dir que si no són monstruosos, almenys sí que han sigut molt exagerats i que posen en entredit o que posen en qüestió la pertinença d'aquestes obres, atès que les inversions que s'han fet eren desmesurades.
Bé, aquesta seria...
Respecte a allò dels llibres, tinc una cosa que quan estic ficat en un llibre, com que em treu molt de temps i em dona molts mal de caps, la veritat és que estic només en un. I quan acabo intento passar-me un temps sense pensar-hi i amb la possibilitat de fer-ne una.
Descansar.
Llavors ja passa un any o dos i ja torno a matar.
Descansar una mica.
Però al moment no tinc cap idea.
No tens res, bueno. Però quan tinguis et tornaré a molestar, perquè sempre és un plaer parlar amb tu. Gràcies, Llatxer Moix. I felicitats per aquest llibre. Ha aparegut aquest mes justament d'octubre, per tant és novetat. I gràcies per haver pogut parlar amb el seu autor i un company amb les tarees d'aquest periodisme nostre tan estimat. Gràcies, Llatxer.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Adéu-siau. Bona tarda.
Adéu.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us reserva per als dimecres a les 11 de la nit un temps de diàleg, mitja hora per compartir l'experiència religiosa des de la seva diversitat, amb testimonis de persones creients, activitats de les diverses religions i una mirada completa de les creences que parlen, escolten i es coneixen. Temps de diàleg, un programa de les religions al servei de la pau. Us esperem els dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel.
Temps de diàleg, amb Ignasi Miranda. Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te. El primer diumenge d'Advent és també el diumenge de la paraula. Per això, i amb motiu de la Setmana de la Bíblia, que es celebra del 21 al 27 de novembre, Ràdio Estel et convida a ser missioner de la paraula. Fes un donatiu de 9,95 € i rebràs un exemplar de la Bíblia popular il·lustrada per Perico Pastor perquè la regalis a qui tu vulguis. Informa't sobre com rebre-la a casa al 93 409 2770 o a labiblia@radioestel.cat. Despeses d'enviament no incloses. O si ho prefereixes, vine a fer el donatiu a Ràdio Estel. Comptes de Belllloc 6769 de Barcelona. Més informació a radioestel.cat. Setmana de la Bíblia. Ràdio Estel, mitjà de comunicació oficial.
A la taula per Nadal, torrons Vicenç, amb una llarga tradició torronera. Torrons tradicionals i altres especialitats, especialment el torró Gramunt. Torrons Vicenç, qualitat, innovació i servei. Amb els millors ingredients naturals seleccionats. Avellanes, ametlles, mel, cacau, tots de primera qualitat. Torrons tous cruixents, torró d'or, torró a la sal, torrons excel·lents, torró dur soufflé, torró de formatge. Mestres artesans des del 1775. A la taula per Nadal, Torrons Vicenç, els torrons més familiars, et desitgen bones festes.
Tots els dies, escapis a Can Barrina, hotel-restaurant al Parc Natural del Montseny. Tranquil·litat i bons aliments. Menjadors privats, convencions i festes familiars. Al quilòmetre 12 de la carretera de Palau-Tordera al Montseny. Telèfon 93 847 3065. Can Barrina. I com tots els dies, els consells de Colnatur. Un dia més ens acompanya la senyora Figueres, especialista en col·làgen i responsable de Colnatur. Maria Teresa, bona tarda.
Bona tarda. Bé, avui parlarem de dos tipus dels productes alimentosos Colnatur, el clàssic i el còmplex, perquè sovint ens pregunten quan recomanem prendre un o l'altre. Bé, Colnatur clàssic està composat exclusivament per proteïna col·làgen, molt assimilable i pura, que contribueix al manteniment dels nostres ossos i músculs, i per vitamina C, que contribueix a la formació de col·làgen pel manteniment de cartílags, articulacions, dents i pell. Està recomanat per totes les persones que tenen una especial cura d'aquestes estructures, especialment a partir dels 40 anys, i també per les que practiquen exercici físic de qualsevol edat. Per contra, Colnatur Complex, a més d'aquests components del clàssic, porten hialurònic, un component que forma part de la pell i les articulacions, i magnesi, que contribueix al funcionament normal dels músculs, ajudant a evitar rampes musculars i alleugerir el cansament. Per tot això, Colnatur Complex està més indicat per esportistes i per aquells que vulguin tenir una especial cura de la seva pell.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
I amb aquesta sintonia encetem una setmana més aquesta secció de Cultura Popular. Albert Torres, molt bona tarda, molt benvingut.
Hola, Lluís, com estàs? Doncs molt bé, com una setmana més, nosaltres ens toca parlar de cultura popular, de tot allò que passa a Catalunya, a Barcelona. Avui comencem parlant de Martorelles, que és una població, com vosaltres sabeu, catalana, però que ve a Barcelona, perquè aquest dissabte la cultura popular de Martorelles, encapçalada pels gegants i les gitanes, prendrà la zona de Diagonal Mar, aquí a la ciutat. Es tracta d'una nova edició de la Festa Catalana, que és un petit festival de cultura popular que es fa durant tota la tardor a la zona del Fòrum. Els actes són oberts a tothom i començaran a les 5 de la tarda de demà a la plaça de Leonardo da Vinci. En les altres sessions de la Festa Catalana, que es fa, com diem, cada dissabte a les 5 de la tarda, hi actuaran colles de Barcelona. El 12 de novembre serà el torn de l'Esbart Català de Dansaires i el cap de setmana següent, el 19 de novembre, l'espectacle estarà dedicat als gegants petits del Pi, la Mulassa i els gegants del Besòs Maresme. Per tant, us recomanem aquesta festa popular. No hi ha festa popular que petita sigui i que començarà demà, precisament, a Diagonal Mar, amb aquesta presència de les tradicions de Martorelles que ens visiten a la ciutat comtal. També la ciutat del 4 al 20 de novembre, al barri de la Verneda, que és el districte de Sant Martí, hi haurà festa major. En total són 17 dies de festa entorn de Sant Martí, que sabeu que és l'11 de novembre. Atenció, en parlarem la setmana que ve, perquè l'11 de novembre, a més, és el dia també en què hi ha l'arribada del vi novell. I hi ha alguns llocs de Catalunya on se celebra, doncs, amb intensitat aquesta arribada del vi novell. Al programa d'aquesta festa major de la Verneda, però no perdem el rumb, hi ha activitats de tota mena i pensades per tots els públics, infants, joves grans, etc. Però a la festa major de la Verneda també hi ha espai per la reivindicació i s'hi faran col·loquis sobre la situació dels refugiats i recollides d'aliments, per exemple. La cultura popular, el nostre tema, també hi té un paper destacat. La cercavila gegantera serà diumenge, aquest diumenge dia 6, i una actuació castellera a càrrec dels castellers de Barcelona la podrem veure demà, dissabte, dia 5. També hi ha una trobada de puntaires diumenge i una vetllada dedicada a les habaneres que acabarà amb rom cremat. Al cap de setmana següent, dies 11 i 12, es faran sardanes, una trobada de colles veteranes a la plaça de la Palmera el dia 12 i es clouran també el 18 i 19 de novembre els actes de la festa major amb un concert d'habaneres a la gàbia del Parc de Sant Martí, un dels punts neuràlgics d'aquesta festa major. Sortim de la ciutat comtal i ens n'anem ni més ni menys cap a una altra ciutat, la ciutat del Vaticà, perquè la Federació Catalana de Catifaires viatja al Vaticà la setmana propera, de l'11 al 13 de novembre, per elaborar una catifa, conjuntament amb diferents socis de la Comissió Internacional de Catifaires d'Art Efímer. Serà un ambiciós projecte de participació col·lectiu que fructificarà en l'elaboració d'una catifa dins la Basílica del Vaticà i una altra a la plaça Sant Pere. Hi seran presents 5 entitats italianes, 3 d'espanyoles, una japonesa i, a més, la Federació Catalana. Catalunya està representada, doncs, amb 9 catifaires de la Junta Directiva, que són membres d'Acció Cívica Calderina de Caldes a Montbui, també del Foment de Sitges. Sabeu que Sitges és un dels llocs on tradicionalment per Corpus hi ha de les millors catifes de Catalunya. Altres venen del Casal de Mollet del Vallès i de Cultura i Tradició de Ripollet. Per tant, presència catalana, com dèiem, al Vaticà, una catifa que serà la reproducció en flor del quadre de la Madonna o Madonina de Roberto Ferrucci, una pintura amb la qual va guanyar la Bienal de Venècia el 1897. S'utilitzarà, ens diuen, flor seca i flor fresca de diferents varietats i es farà sobre un suport de fusta de forma inclinada per posar l'altar de la penitència. Aquesta serà la catifa en què participarà la Federació Catalana de Catifaires. A més, la catifa de la plaça de Sant Pere és un disseny de l'artista italiana Valentina Mammana que recull els símbols de jubileu de l'any de la Misericòrdia. I aquesta s'elaborarà amb tècnica mixta, és a dir, que es fa amb sal, amb flor fresca, flor seca, serradures i altres materials naturals que representa la pluralitat de les tècniques usades per totes les entitats. Recordem, doncs, presència catalana a Ciutat del Vaticà en aquesta tradicional mostra d'art catifaire, la qual, doncs, som potència a nivell internacional. I no ens allunyem tampoc d'Itàlia, perquè fa uns dies els catalans hi han tingut també presència amb altres formes de la cultura popular, en aquest cas a Bèrgamo i pel que fa al pessebrisme. Sabeu que s'acosten dates nadalenques i, per tant, tot el que fa referència al món del pessebre i aquests diorames creats a Catalunya, doncs, torna a tenir presència. Catalunya ha destacat històricament en la difusió internacional del pessebrisme. Fou precisament a Barcelona on es fundà l'any 52 la Universalis Federatio Praespitia, és a dir, la Internacional Federació dels que fan pessebres, no? Els pessebristes, formada per associacions d'Europa, Estats Units, Brasil, Argentina i Canadà. Doncs entre aquest 29-25 d'octubre passats, fa setmana passada, 700 pessebristes d'arreu del món s'han reunit a la ciutat italiana de Bèrgamo per celebrar aquest 20è Congrés Internacional. L'expedició catalana ha proposat liderar la candidatura per entrar a la llista representativa de Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO. Segons l'Albert Català, que és president de la Federació, el pessebrisme compleix tres requisits que poden impulsar la seva candidatura. És una pràctica de caràcter global, manté una forta vitalitat i arrelament als països on es practica i convé ser considerada com a patrimoni per salvaguardar la seva preservació. A més, doncs, hi ha hagut també medalla per a un dels pessebristes més internacionals catalans, que és en Josep Porta Saborit, que ha rebut aquesta medalla, que és la màxima distinció del pessebrisme a nivell internacional. Moltes felicitats, doncs, pel senyor Porta. Aquesta ha estat una de les notícies, precisament, de la setmana pel que fa a cultura popular catalana, aquest èxit del pessebrisme català a Bèrgamo.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Doncs ara anem cap a l'agenda d'aquest cap de setmana pel que fa a les sardanes que tenim arreu del país. Comencem per demà dissabte, com sempre. Tenim la Festa Infantil de la Tardor al Casal de Cultura Robert Brilles, en Esplugues de Llobregat, al Baix Llobregat, al carrer Àngel Guimerà 38. Doncs tota la tarda hi haurà també sardanes, sobretot sardanes encarades a la participació infantil. Demà a les 7 de la tarda, la Unió Excursionista Catalunya-Olesa, Olesa Montserrat, al Baix Llobregat, fan una ballada amb un sopar de castanyada amb inscripció prèvia, això sí, demà dissabte a la Unió Excursionista al carrer de la Vall d'Aran 2 d'Olesa de Montserrat a partir de les 7 de la tarda. A migdia, demà, tenim una ballada a Vila-rodona, a la plaça de Verdaguer, davant del Casal, a l'Alt Camp, Vila-rodona, a la una del migdia. I a 6:15 de la tarda, demà, celebrem a la 40a Diada Sardanista de Castellar del Vallès. Tindrà lloc a l'Espai Tolrà, al carrer de Portugal. I a més, hi haurà una ballada doble, amb estrena de 4 sardanes. Coca i cava per tothom. A 6:15 de la tarda. I diumenge, tenim 4 ballades també seleccionades. No vol dir que no n'hi hagin més, n'hi ha moltíssimes. Les podeu trobar també a l'agenda de l'ENS català d'entitats. En aquest cas, ens n'anem cap a Sant Julià de Vilatorta a les 5 de la tarda, diumenge, una ballada al pavelló. A 12:15 al migdia, al Parc de la Guinaueta de Barcelona, tindrem ballada en aquest districte de Nou Barris. I diumenge també dues més, una ballada a Girona, a la plaça de la Constitució a les 5 de la tarda, i finalment a les 6 un concert que es diu La veu de la Copla, 60 anys d'història, al Cercle Calongí, a Calonja, al Baix Empordà. Amb aquesta acabem, doncs, l'agenda setmanal de Cultura Popular. Fins la setmana que ve.
Estem amb tu, Toni Guerrero. ¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705. 93 310 2705. mipizarra.es.
60.000, 23.000 o 30.000 solo son números. Lo que los hace grandes son las historias que hay detrás de ellos, como los 60.000 niños atendidos, los 23.000 empleos creados o las 30.000 viviendas sociales. Gracias a todos por hacerlo posible un año más. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant L'Ou de Reig. Un establiment on podran gaudir d'uns dies de descans en un meravellós entorn i de la millor gastronomia catalana, recordant la cuina típica de la iaia. L'Ou de Reig, a la carretera de Palautordera a Ceba, quilòmetre 11. Truquins al 93 847 30 65, 93 847 30 65, o visiti'ns a la nostra web canbarrina.com. L'Ou de Reig.
Encara no coneixes la joieria Gem Ferrer? Al nostre establiment t'oferim allò que estaves cercant. Dissenys personalitzats sempre amb la màxima qualitat i originalitat. Ens adaptem a tu, perquè volem que et sentis únic i especial. A més, també disposem de serveis de reparació, fabricació i transformació de joies, rellotgeria i reparació de totes les marques de rellotges. A Gem Ferrer ens esforcem per aconseguir els millors resultats. Ah, i si com a molts de nosaltres t'ha enxampat la cresta de setembre i necessites finançament, a Gem Ferrer també comprem plata i or. T'estaràs preguntant on pots trobar-nos, no? Visita'ns al carrer Montaner 76 de Barcelona o truca'ns al 93 453 0391. 93 453 0391. A Gem Ferrer pensem en tot. A què estàs esperant?
I recordin que el nostre joier Gem Ferrer també els espera al carrer Palència número 12. Gem Ferrer.
Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
Senyores i senyors, amigues i amics, recordin que l'Arturo Fernández, l'actor Arturo Fernández, els espera al Teatro Apolo de Barcelona. Enfrentados, no s'ho perdi. Al Teatro Apolo de Barcelona els espera Arturo Fernández.
Si les drogues no et deixen viure i no saps com sortir-ne, truca'ns. A CECAS portem més de 20 anys lluitant contra la drogodependència i ajudant a les persones que, com tu, ho volen deixar. CECAS, una porta per sortir de la droga. 93 317 78 20. 93 317 78 20.
És a la família on aprenem a ajudar, a col·laborar, a conviure i, sobretot, a somriure. I nosaltres volem ajudar-te a fer-ho. Tu perdràs? Educar en família, amb la col·laboració de GEC Família. A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu, Toni Guerrero.
I ara, quan ja manca una miqueta menys per finalitzar aquest programa, és el moment d'una vegada més sentir la nostra productora. Molt bona tarda, Inés Granados.
Bona tarda, Lluís.
Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar, lo que te digo...
Pues
Buenas tardes, hoy vamos a hablar con Enrique Pérez Carrillo de la Cueva, que es el director de los cursos y del área de defensa personal de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar. Buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes.
Bueno, tú eres el creador de esta asociación. ¿Por qué decides llevar a cabo este proyecto?
Bueno, en el año 2004, a raíz del suicidio de Joe King, ese chico adolescente que es el primer, digamos, caso mediático por suicidio de acoso, decido, ya que al impartir clases en varios centros deportivos y en colegios, nos empezaron a llegar casos de padres que traían a sus hijos por casos de acoso escolar, y percibo que hay un punto de inflexión en el que se empieza a visibilizar el problema, y decido, pues con unos compañeros, con un psicólogo, un profesor de arte dramático en sus inicios, formar a EPAE, y a partir de ahí empezamos a trabajar y ya somos más de 50 profesionales por toda España.
Enrique, ¿qué tratamientos ofrecéis en vuestra asociación para las víctimas de acoso?
Bueno, nuestra asociación empezó en los cursos de atención hacia las víctimas. Es un curso que tiene tres áreas complementarias: psicoasertividad, teatro corporal y autoprotección. A los niños y niñas que han sido víctimas de acoso se les dan una serie de herramientas de actitud asertiva para que recuperen su autoestima y su confianza. A partir de ahí empezamos a implementar otra serie de herramientas bajo la demanda de los padres, de los profesores, hasta implementar lo que hoy ya estamos haciendo, que es el Plan Nacional para la Prevención del Acoso Escolar.
Es cierto lo que tú dices, que los niños que sufren acoso escolar o bullying se sienten muchas veces avergonzados y por eso muchas veces no lo cuentan. ¿Cómo podemos nosotros detectar que un niño está sufriendo acoso escolar?
Hay unas señales de alerta, de menor gravedad a más gravedad, que si bien una sola se presenta puede no ser acoso escolar, pero si una señal se presenta de forma reiterada o bien varias de ellas, sí es un indicio de acoso escolar. En primer lugar, cualquier cambio brusco en el comportamiento natural de un niño. Segundo, temor a ir al centro escolar. Una disminución en su rendimiento académico, que tenga expresiones de ira en casa o en el centro escolar, cualquier somatización anticipativa, o sea, que el día antes de ir al colegio, sobre todo los domingos por la noche, el niño, niña, adolescente sienta que le duele la tripa, la cabeza, y ya en sus casos más extremos sería cuando ya se empieza a cronificar el acoso escolar. La ideación suicida, cuando el niño piensa que su única salida es el suicidio, y el estrés postraumático.
¿Cómo puede pensar un niño tan pequeño que su salida es el suicidio?
Pues en uno de los cursos, de los últimos cursos que impartimos hacia las víctimas, nos sorprendía mucho el comentario de un niño con 12 años con tres intentos de suicidio, que nos comentaba que ya más que el sufrir acoso, que ya de alguna forma lo había normalizado, bueno, es lo que ocurre, pues hay que aguantar, era el sentirse solo. O sea, que su idea del suicidio era al ver que estaba solo, que nadie le ayudaba, que nadie le tendía la mano, y que su única salida era el suicidio. De hecho, en el suicidio de Diego, la carta que los padres sacan a los medios de comunicación, una de las frases es esa, es que era su única salida.
¿Y normalmente acuden a vosotros los niños o sus padres porque se dan cuenta de que el niño está cambiando el comportamiento?
Normalmente los padres. Las personas que suelen dar la voz de alarma son los padres al percibir, pues como te digo, estas señales de alerta que se salen del comportamiento normal de su hijo, hija o adolescente. Los padres no nos contactan, sobre todo porque perciben que hay una gran carencia a la hora de intervenir en tiempo y en forma, y ven que necesitan algún tipo de asesoramiento para que se intervenga.
¿Qué secuelas psicológicas puede tener el acoso escolar en una persona ya adulta? Porque obviamente muchas cosas las pasas cuando eres joven, no te das cuenta, y en un futuro, cuando ya eres adulto, sí, es cuando te repercuten.
que hay hoy día ya estudios que dicen que los niños o las niñas que han sido víctimas de acoso escolar son más propensos a sufrir ansiedad y depresión en su vida adulta. De hecho, nos sorprende que nos contacten a veces personas ya adultas, con, en fin, con 20 años, con 25, 30 años, que nos piden ayuda porque aún están arrastrando el haber sido víctimas de acoso en su infancia y que eso les repercute de una forma importante en su día a día, en una falta importante de seguridad, de autoestima, conflictos y problemas en sus relaciones diarias, en el trabajo, porque bueno, les ha creado, lo que dicen los psicólogos, una huella psicológica importante que no han podido o no han les han dado la ayuda necesaria en su momento y eso lo están arrastrando en su vida de adulto.
Sé que vosotros tratáis con las víctimas del acoso escolar, pero seguramente también conocéis el perfil del acosador y es verdad que cada vez hay niños más jóvenes agrediendo a otros niños. ¿Cómo se convierte un niño tan pequeño en un acosador?
Principalmente por repetición. O sea, cuando un niño percibe que acosando a otro, incluso aunque sea en sus inicios con un suceso puntual, él percibe que él consigue un beneficio, él consigue ser en su grupo más importante, popular, etcétera. Si los adultos que están a su alrededor no saben a ese proceso que está en sus inicios ponerle freno, ese niño, por aprendizaje negativo, va a repetir esa circunstancia o esa situación porque consigue un beneficio. Y bueno, pues a partir de ahí también, con todo el acceso que tienen hoy día los niños a los contenidos violentos, se banaliza la violencia, se la considera como rentable, se interviene a veces tarde y mal, y eso genera pues que el cualquier comportamiento violento se perciba como una ventaja.
Vamos un segundito a la publicidad y seguimos con la entrevista.
A Ràdio Estel, estem amb tu, Toni Guerrero. Encara no coneixes la joieria Gem Ferrer? Al nostre establiment t'oferim allò que estaves buscant. Dissenys personalitzats sempre amb la màxima qualitat i originalitat. Ens adaptem a tu perquè volem que et sentis únic i especial. A més, també disposem de serveis de reparació, fabricació i transformació de joies, rellotgeria i reparació de totes les marques de rellotges. A Gem Ferrer ens esforcem per aconseguir els millors resultats. Ah, i si com a molts de nosaltres t'han xampat al setembre i necessites finançament, a Gem Ferrer també comprem plata i or. T'estaràs preguntant on pots trobar-nos. Visita'ns al carrer Montaner 76 de Barcelona o truca'ns al 93 453 0391. 93 453 0391. A Gem Ferrer, pensem en tot. A què estàs esperant?
I recordin que el nostre joier, Gem Ferrer, també els espera al carrer Palència, número 12. Gem Ferrer.
¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es podrás descubrir un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil. Ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines qué es lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees con pizarras escribibles, ya sean blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con la posibilidad de convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705. 93 310 2705. mipizarra.es.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Seguimos con la entrevista a Enrique Pérez Carrillo, que es director de los cursos y del área de defensa personal de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar. ¿De quién crees que es la culpa de que a veces estos niños al final acaben suicidándose? Porque sí que es verdad que ha habido muchos casos mediáticos. ¿Es culpa de los centros escolares? ¿De sus padres que no se dan cuenta?
Yo no hablaría nunca de
culpables.
De culpables en ningún caso. Lo que sí es cierto que hay una serie de circunstancias y que cada caso también de una víctima puede ser distinto a otro. Lo que sí está muy claro es que hay una gran carencia de formación preventiva y las medidas que se implementan suelen ser reactivas. el teléfono a las víctimas es una prueba de ello. O sea, se implementan medidas reactivas, que es qué hacer cuando ese niño, niña, adolescente está ya sufriendo un acoso grave, un acoso que ya le genera un daño y ahora vamos a llamar a alguien para que ayude. O sea, lo que hay es una gran carencia de formación preventiva. De ahí que AEPAE, como asociación, implementando el Plan Nacional para la Prevención del Acoso Escolar, que es un plan que da formación preventiva tanto a los niños como a los padres, como a los profesores, como al centro escolar.
Exacto. Explícanos un poco en qué consisten estos cursos que dais en centros educativos para la prevención de conductas violentas.
El Plan Nacional para la prevención del acoso escolar, que se está implementando incluso bajo soporte público en las demás comunidades de España, empieza con una medición de la incidencia del acoso con una herramienta, no con un sociograma. Es un test de incidencia, que es el test EBAE, que mide la incidencia del acoso escolar en la escuela viene, de forma que se mide la frecuencia del acoso, la intensidad y el daño. De esa manera ya se puede intervenir con un conocimiento previo de la situación que hay dentro de ese centro. Empieza interviniendo en sensibilización. La aula se da una charla para sensibilizar a los niños o adolescentes, centrada en que sepan diferenciar de una forma precisa qué es acoso, qué no es acoso, cómo se genera el acoso y que tengan conciencia del daño que se produce al hacer acoso. Se da una formación posterior complementaria de prevención entre iguales para que los alumnos dentro de ese aula hagan de observadores dentro de su grupo de iguales y sepan intervenir cuando ellos perciben que en su propio grupo ocurre un conflicto o un problema de acoso escolar. Se da formación a los padres y a todo el personal del centro, incluyendo personal de cocina, de ruta de autobús, consejería, etcétera. Una formación a los profesores. Se le entrega al centro un protocolo de actuación complementario al oficial que usan por ley todos los centros. Al centro se le entrega una serie de herramientas didácticas de uso en el aula que sirven de hilo conductor del proceso. Y al final del curso se pasa de nuevo el test EBAE el mes de junio para comprobar que si ha habido una evolución positiva desde la preintervención a la postintervención. Y a las víctimas se les imparte un curso de atención integral y a los acosadores, más allá de la sanción punitiva, que es lo que se está haciendo y que no funciona, que es expulsar al niño, niña, adolescente que es el acosador a su casa unos días para que luego vuelva empoderado y siga acosando, se le impone una sanción que es educativa más que punitiva y unas sesiones de reeducación.
¿Qué se considera acoso?
Cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce de forma reiterada en el contexto escolar. Y hay dos parámetros que siempre se citan, que uno es la intencionalidad, o sea, que haya intención de hacerlo, y otro que haya desequilibrio de poder. En los cursos a veces nos encontramos niños que son acosadores, pero a edad temprana, en fin, 7, 8, 9 años, que sí acosan, tienen la intención de hacerlo, pero aún no tienen conciencia del daño que ellos están haciendo pasar a la víctima. Ya en edades más avanzadas sí hay más conciencia del daño, porque obviamente tienen más conocimiento y más acceso a cualquier contenido, bien por medio de la televisión, medios de comunicación o en su propio entorno. Y en cuanto al desequilibrio de poder, sí es cierto que hay veces que en el inicio del acoso no existe, pero a medida que se acentúa el acoso, el que acosa, digamos, que se empodera, adquiere más poder dentro de su grupo y la víctima, por el contrario, va perdiendo su confianza y su autoestima de forma progresiva hasta que hay un desequilibrio de poder que es muy, muy grande.
¿Qué impacto tienen cuando se dan cuenta de que lo que han hecho está mal?
Normalmente eso va a depender de la forma en que se interviene y en qué momento se interviene. Y también, por supuesto, en la gravedad del acoso escolar. Pero normalmente, si se interviene de la forma correcta, ese niño, niña, adolescente suele ser consciente del daño. Lo que a veces más cuesta es que los propios padres acepten que su hijo es el acosador. Eso a veces, porque un padre piensa que su hijo, en fin, es perfecto y que, bueno, pues es incapaz de hacerlo. pero no es tampoco fácil a veces el que un acosador que ya ha hecho ese proceso de acoso varias veces, en las sesiones que hacemos, por ejemplo, tras la sanción educativa, en esas sesiones se le enseña a ese niño, niña o adolescente conceptos básicos como empatía respecto a la diferencia o inclusión.
¿Qué mensaje les transmitirías tú a las personas que se dedican a acosar a las demás?
Pues la primera es que dejen de hacerlo y que entiendan que eso no es un juego, que eso no son cosas de niños, y el gran daño que pueden hacer hacia la víctima. Y si son observadores de un caso de acoso escolar, que jamás se pongan de parte del acosador, sino que se pongan de parte de la víctima, porque el acosador necesita del reconocimiento del grupo para legitimarse como líder. Cuando no existe ese apoyo, y el apoyo es hacia la víctima, se puede frenar o al menos conseguir que ese acosador deje de hacerlo.
Finalmente, ¿cómo te ha cambiado a ti crear esta asociación para ayudar a las personas que se sienten acosadas? Porque hay muchos tipos de acoso, no solo escolar.
Sí, hombre, lo más importante, pues haber ayudado a más de 3.000 víctimas de acoso y a recibir mensajes de los padres o incluso de los niños, de decir, pues como una frase que nos envió una madre no hace mucho, que nos envió una fotografía por WhatsApp de su hija. Estaba sonriendo y nos decía gracias a EPAE por conseguir que mi hija vuelva a sonreír.
Y ya para finalizar, un motivo para sonreír.
Siempre decimos a los niños que es mejor que un empujón el darle a otro un abrazo.
Exacto, la violencia se combate con amor, ¿no?
Eso es.
Bueno, Enrique, pues ha sido un placer hablar contigo. Esperamos que esto no vuelva a ocurrir y que de algún modo consigáis conectar con los niños para que esto no vuelva a ocurrir.
De acuerdo, pues un placer y agradeceros también que hagáis este tipo de entrevistas para que haya más conciencia del problema.
Gracias a ti, Enrique.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Senyores i senyors, amigues i amics, aquesta sintonia ens apropa, com sempre, a Can Barrina i al Lou de Reig. A la carretera de Palau-Tordera, al Montseny, quilòmetre número 11, trobaran l'Ou de Reig. I al quilòmetre número 12, l'altra part de la família, Can Barrina. I avui ens trobem aquí també a Ràdio Estel, perquè ens agrada molt estar amb ella. Roser, estem amb tu, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Quin plat ens portes per avui?
Avui farem un postre. Farem un flam d'ou.
Flam d'ou.
Mm-hmm. Bé, farem els ingredients per 6 o 8 persones, depenent de la mida de les flameres. Els ingredients són 1 litre de llet, 1 litre de llet, 250 grams de sucre, 250 grams de sucre, la pell d'una llimona, mitja branca de canyella, i 8 ous.
Doncs molt bé, doncs tenim aquí els ingredients i anem a conèixer de seguida com es prepara el plat. Però també els hi recordo, perquè puguin fer la seva reserva a l'Ou de Reig o a Can Barrina, el seu telèfon. 93-847-3065. 93-847-3065. Quan vulguis.
Bé, posarem una cassola al foc amb el litre de llet, la pell de la llimona, la canyella, i una vegada arrenqui el bull, ho decantarem. Amb un altre recipient hi posarem els ous i el sucre. Els batrem i afegirem la llet colada. A part, farem un caramel amb el sucre. El posarem en una paella al foc per daurar-lo i després l'afegirem a les flameres. Les omplirem amb la llet i les posarem al forn a 180 graus, al bany-maria, procurant que no bulli l'aigua. Uns 30 minuts aproximadament. Deixar-ho refredar a la nevera i ja està.
I quin flan, senyores i senyors, que el podran degustar al quilòmetre 11 i 12 de la carretera de Palau-Tordera al Montseny, o bé a l'Ou de Reig, o bé a Can Barrina. 93 847 3065, 93 847 3065. Can Barrina i l'Ou de Reig. Fins a sempre, Roser.
Fins a sempre.
Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant Can Barrina, una masia típica catalana on podran degustar la millor gastronomia en un entorn únic per gaudir del descans i de la seva família. Ens trobem a 450 metres sobre el nivell del mar, envoltats de boscos, alzines, castanyers i pins. Can Barrina, a la carretera de Palau-Tordera a Ceba, quilòmetre 12, al Montseny. Truca'ns al 93 847 3065, 93 847 3065, o visita'ns a canbarrina.com. Can Barrina. Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
Clínica Claros. Más de 60 años a tu servicio. Tu clínica de siempre, ahora con más soluciones y servicios. Especialista en otorrinolaringología avanzada, implantes cocleares y de oído medio, audiología clínica, cirugía plástica facial, logopedia, foniatría y psicología. Nuestra experiencia te ofrece una asistencia médico-quirúrgica de nivel internacional. Y además, no te hacemos esperar. Pide cita previa en el 93 203 1212, 93 203 1212 o visítanos en la calle Los Vergós 2931. Clínica Claros, tu clínica de confianza.
I ara és el moment, família, de dir adéu un divendres més. Tant de bo passeu un molt bon cap de setmana, però tot i així, abans de finalitzar el programa, només recordar-vos quines persones fan possible que en aquest moment jo us estigui parlant i que aquest programa Estem amb tu funcioni. En primer lloc, el nostre tècnic, el Mario Ramírez, a les vies de so. També la nostra productora, la crack, la Inés Granados. A la direcció, com no, el Toni Guerrero. I avui us ha parlat el vostre amic Lluís Torrelles. Vagi bé, adéu!
Oh, gavina voladora que volteja sobre el mar i el pas del vent mar enfora vas voltant fins arribar a la platja assolellada, platja de dolços records, on dia i nit hi fa estar els meus amors. Quan la vegi sola prop la quieta onada, doni la besada que li envio més fervent. Digues-li que sento dolça melangia gavina, el mar pogué jo travessar fins arribar a la platja on tan dolç és recordar i veure la imatge bruna en el seu vell despertar de la nina que entre somnis és tan gran de carícia. Quan la vegi sola prop la quieta onada, don-li la besada que li envio més fervent. Digues-li que sento dolça melangia. I que en ella penso amb tot moment. Oh, gavina voladora, que volteges sobre el mar. I el pas del vent mar en fora vas voltant fins arribar a la platja assolellada, platja de dolços records, on dia i nit hi fa estada la nina dels meus amors. Quan la vegi sola, però la quieta onada, don-li la besada que li envio més fervent. Digues-li que sento dolça melangia i que en ella penso en tot moment.
Estem amb tu, Toni Guerrero. Radio